Molt bones tardes i benvinguts en aquest temps de trot aquí a Ràdio Èxit, com cada dimecres, com cada setmana, i amb un programa avui molt carregat, amb molt de contingut, gràcies, com ja és habitual, a les gestions que fa el nostre company Toni Bonet. Com estàs, Toni?
Bones tardes, benvingut. Molt bé.
M'han dit aquesta tarda, diu, fer via, ves ràpid cap a la ràdio, perquè en Toni Bonet encara et llevarà el lloc, eh?
No,
i
no,
dic, però si és lloc el tenim compartit, home, si
no. El lloc jo no te'l puc llevar mai, perquè jo sense tu no seria ningú, però sí que avui tenim pels aficionats d'estrot, i per la gent que no conegui estrot i que no sap fins a quin nivell podem arribar, tenim moltes novetats importants per tots els cavallistes, i sobretot importants perquè ens donarem a conèixer per primera vegada, com aquell que diu, a nivell nacional, es diumenge dia 18, per mort de la celebració del Gran Premi Nacional, que és una de les carreres més importants, o la més important de Balears, i la millor dotada d'aquest país.
Home, la carrera de trot més important d'Espanya, de trot, podríem dir,
sí,
no?
Sí, la millor dotada
en tots,
en tots els sentits, econòmicament millor dotada que qualsevol carrera de galop que hi pugui haver-hi a Espanya, vull dir,
sí,
que
sí,
no.
Sí. Molt bé.
I per primera vegada, pues, el que és l'estat espanyol mos fa cas, mos escolta un poquet, i tindrem l'oportunitat de que les restes de comunitats d'Espanya ho puguin disfrutar i que vegin que Balears hi ha un altre deport i que és molt bo.
Sí, la veritat és que falta aquesta empanta definitiva, a pesar que avui parlarem molt d'aquest Gran Premi Nacional de Trot, que es disputa des de l'any 1934, han passat anys, sí, a Mallorca, i concretament a l'Hipòdromo de Mallorca, els hipòdromes de Mallorca. M'imagino que en el 34 no era Son Pardo, o potser
no,
sí.
Hem de comptar, però el 1934 es va celebrar el primer Gran Premi, un hipòdromo amb Camp Madonaina, si no vaig equivocat, prop de Jaume III. Uh-huh. Era una parcel·la que, segons tenc entès, era de part de l'estat, no?, de l'exèrcit, de lo que era l'estat, l'exèrcit de Cavallà, i allí es va fer una pista de trot petita, també hi havia un petit recinte de salt d'obstacle i aquestes coses, compartia un poquet. Es va celebrar el primer Gran Premi del 34, que el va guanyar en Trini 2, i va ser un ego, però aquest Gran Premi sempre ha estat un poquet que no compta pel fet de que hi corrien cavalls senats, i l'any següent, que va guanyar en Amílcar, ja va ser quan es va establir que el Gran Premi eren per cavalls sencers i egos, vull dir, i la gent que coneix el Gran Premi sempre compta a partir de Natrini, i els més purs, aquells que diuen que no, que el Gran Premi ha set sempre sencers
del 35,
i egos, no? A partir del 35, però aquí comença la història.
Molt bé, com dèiem, es munta trot ara mateix i munta cavalls en aquestes illes al llarg d'aquesta setmana. Està absolutament revolucionat, perquè el dia de 7 i el dia de 8 són dues jornades hípiques de les més importants que celebren en aquest país a nivell de trot. I el fet que es disputis Gran Premi fa que tots els aficionats a aquest esport ho vegin com si es disputés els Champions. O sigui, seria una cosa comparable, no? Bé, la veritat és que aquest cap de setmana tenim la final de la Lliga Espanyola de Futbol, tenim el Gran Premi de Trot, tenim ja el punt, diríem, de la recta final de la Champions entre dos equips espanyols. Bueno, hi ha tantes coses al llarg d'aquests propers dies.
Et puc garantir que la gent que veurà diumenge per la tele, tant per IB3 en directe, a través del canal temàtic d'aquí, ja que molt poca gent el té a Eivissa, però que també es pot veure, i a més es veu a 43 països diferents també dins tot el món, o en Teledeporte amb un fals directe que durà uns 10 minuts de retard, al·lucinaran quan veuran l'Hipòdromo de Son Pardo amb prop d'uns 20.000 espectadors a la tribuna, i que veuran una carrera on veuran molt bons cavalls, la gent vibrant, i s'endran de compte de que per què Eivissa, els pocs cavallistes que som i els pocs que tenim cavalls, ho vivim tant, i trobam que és tan important. Per això mos desplaçam des de Menorca. Aquesta setmana tothom se'n va cap a Mallorca. Des d'Eivissa, encara que hi ha molt poca participació aquesta setmana en cavalls, però sí que tots els aficionats moriran i serà una cosa molt espectacular.
Molt bé. Aquest és l'inici, l'introducció. Arriba en Gemma Soto, això comença a tenir un canvi. En Gemma, amb un nou look. Perdó per el retraso, diu. Encara no s'ha assegut. Bueno, fem una pausa publicitària i tornem.
Chico y Katy CB, distribución de piensos. Calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923. O mandar un email, escriba a dipost.santantoni@bonarea.com. Chico y Katy CB. Distribución de piensos.
I aquí seguim, ara en Gemma Soto, en directe, ara mateix a Ràdio Èxit, i en directe, en tots vostès també, a TEF, a Televisió d'Eivissa i Formentera, per aquells que tinguin l'oportunitat de tenir una pantalla i mos puguen veure.
Hem de dir també que la gent que mos vulgui veure i que no és avui mateix, a través de radioexit.com us poden descargar, però que també hi ha la pàgina de YouTube, que també de YouTube a través de Facebook@radioexit Eivissa, que també mos poden veure a qualsevol punt del món, com aquell que diu, i mos poden observar i escoltar-nos.
En directe o no en directe, sempre tenim oportunitat de veure cavalls i de veure aquest món destrot. Gemma, ¿todo bien? El verano a punto ya de empezar, pero mucho movimiento ya, ¿no? Para
sí,
ti,
sí,
mucho trabajo.
Sí, va bien.
¿Sí? Creo que se ha inaugurado ya, ¿no? Las nuevas instalaciones, ¿no?
Este sábado hay una jornada de puertas abiertas a partir de las 7 de la tarde.
Tenemos un montón de cosas este fin de semana.
Quiere pasarse por allí ver un poco las instalaciones y...
Muy bien, perfecto.
Y arrancar.
Perfecto. Molt bé, Gran Premi Nacional de Trot. ¿Lo vas a perder, Gemma?
No
gran
creo.
Premio.
No debo.
No debes, ¿no?
Además que... Encara que no sigui a Mallorca, el podrà veure per moltes bandes.
El podrà veure, sí, perquè tindrem oportunitat de Teledeporte, Televisió Espanyola, IB3, llavors canals internacionals aquests a través d'internet.
Mai havia passat que tinguéssim tanta audiència.
Està eufòrica. Està vivint.
És la primera vegada.
Com un Barça-Madrid, Madrid-Barça.
Per un cavallista que mos diguen o que més o menys confirmin de que el que és l'Estat, a través de loteries i apostes de l'Estat, mos faiguen cas que comencem a retransmitir aquesta setmana el Gran Premi, que és la carrera reina Pastrot, i que a partir del 2015 hi hagi un petit conveni, que veurem com s'encamina això, representa que és la primera vegada que l'Estat mos fa cas. Després de ser, durant molts d'anys, la comunitat de Balears que més cavalls cria, amb molta diferència de muntes dels altres, la comunitat que més carreres organitza d'Espanya, 60% de les carreres que s'organitzen a Espanya les organitza Balears, i que és l'única comunitat que té 5 hipòdromos en actiu cada fin de setmana, no un míting que ens estiu a Sevilla.
Cada fin de setmana no, algun...
En Balears.
En Balears, vull dir, en tenim dos actius.
Els nostres intermiten.
Bueno, ara aquests mesos sí, a partir dels mesos que ve ja començaran cada setmaneta, vull dir...
Ah, sí?
Sí, hi ha un poquet, més o menys, a partir del mes que ve ja arriba l'estiu i...
Jo em pensava que en l'estiu tancàvem, o...
Crec que anirem endavant.
No, bueno.
Vull dir,
molt bé.
Però és això, vull dir, i és una cosa que és bastant important.
Molt bé, si algú sap de cavalls en aquestes illes és Antoni Benet. Toni Benet, per això el tenim, de col·laborador. Llavors, l'experta número 1 és na Gemma Soto, per això també la tenim en aquest programa, Radio Èxit. Però el periodista que més en sap de tot Espanya, sense cap dubte, del món d'Estrot, però jo crec que sense cap dubte, l'ha tingut també en aquest programa.
Sí, l'ara en tenia perquè va ser ell que mos va descobrir.
Ell va ser el que va destapar...
Aquella notícia
que quasi va inaugurar el nostre programa. Toni Oliva, de Diari de Mallorca, molt bones tardes.
Bones tardes.
Bones tardes, Toni.
Bones tardes, companys. Jo no vaig trobar cap doping, alerta, aquí no hi ha hagut cap doping, no?
No, no, el dopatge.
Una requisició de productes dopants.
Aquí.
No, no serà aquest doping, eh?
Sí, el que passa, Antoni Bonet...
Hem de parlar clars, no mos hem d'atribuir coses que no són, eh?
Antoni...
Dopatge.
No, ni dopatge tampoc. O sigui, van trobar unes substàncies que estaven en una estanteria que potser les tenien per decoració, aquests senyors, eh?
Es nota que Antoni en sap, d'això, perquè és millor les coses a vegades no dir-les abans de dir segons a què.
Ja ho sabem.
Molt bé, Toni, que aquí estem tots els esportistes i la gent que segueix el món dels esports revolucionats perquè és final de Lliga aquest dissabte, es juguen la Lliga al Barça i l'Atlètic de Madrid, però si un se'n dona compte del que es viu entorn en el món d'estrot, és quasi pitjor, perquè veure com s'està moguent tota la, diríem, prèvia d'aquest Gran Premi Nacional de Trot és quasi més que un final de Lliga o un Barça-Madrid, com dèieu abans, no? Perquè Antoni Benet ha vengut revolucionat avui,
Ho crec, perquè s'ho sent, ho duu molt dins de tanc,
sí. Un Gran Premi d'aquestes característiques, jo crec que enguany, en aquest 2014 i a partir del 2015 especialment, tindrà una repercussió com mai havia tingut i una repercussió que probablement es mereix, i crec que tot això ha estat gràcies a les gestions que s'han fet des de Mallorca i que tu has explicat molt bé a través de les pàgines Diari Mallorca.
No, és un any important, és un any que té una transcendència molt més enllà de lo que ses illes, saps?
Sí.
Per primer any té una retransmissió en directe o semidirecte, quan s'hi ha de la teledeporte, i evidentment damunt una... A part, la retransmissió internacional a través d'Equidia per joc internacional i per la comunitat autònoma, per nosaltres, perquè és el que toca, un dels principals aconteixements esportius de l'any, que és per a dir, vetres, que a poc a poc sembla que se'n van donant compte de que és un esport nostre i un esport que li dona molt més que no li resta, no?
Toni, tu que tens tant de coneixement dins aquest món de trot i dels cavalls, especialment dins un esport que és tan nostre, com dèiem, i un esport que a vegades no té reconeixement prou i necessari per part de les institucions. Però es viu molt dins l'entorn d'estrot, però jo crec que es viu molt, i especialment dins de l'entorn d'aficionats de Mallorca. Primera, perquè es disputa a Mallorca; segona, perquè tradicionalment és una prova de Mallorca; i tercera, perquè, bueno, les gestions i, en tot cas, la responsabilitat crec que recau damunt del Consell de Mallorca, no?
No, això està claríssim. O sigui, això és una cursa d'àmbit balear, perquè la federació és d'àmbit de tota la comunitat, però l'organització qui posa tot més és el Consell de Mallorca. No me'ls tenim que oblidar. Però l'OP per tot, perquè és estran nacional i li dona aquesta dimensió de totes les illes i tots participen en aquesta diada, perquè no només és una cursa, Són dos dies de curses en tres reunions, dissabte hora baixa, diumenge de matí i diumenge hora baixa, en els millors cavalls que competeixen a les illes aquests dies. Durant tot l'any, pràcticament. Lo millor desplanteja.
No mos hem d'oblidar que amb aquests dos dies de carreres hi ha 24 carreres, la majoria de 16 cavalls, que nosaltres, amb aquestes 24 carreres, quasi faríem el programa de més de mig any de carreres nostre. Vull dir que és una cosa que perquè veia la gent d'Eivissa, no és aficionats en estrot, perquè tothom mos coneix, però sí que la gent que mos està escoltant, que no sap com va estrot, que se'n doni de compte la diferència que hi ha a Mallorca i Eivissa, que hi ha un nivell espectacular.
Toni, m'explicava abans Antoni Bonet que una reunió d'aquestes característiques, un Gran Premi Nacional de Trot com és que tindreu oportunitat de viure aquest de 7 i de 8, pot reunir, si podran de Son Pardo, a més de 20.000 persones, que això tal vegada per qualsevol que ho vagi a través de teledeporte a nivell nacional es pot quedar una mica estranyat, no?
Molt estranyat, quan especialment, jo què sé, una ciutat com a Madrid, és el gran aconteixement del seu hipòdromo de Sarsuela, que té 7 milions d'habitants a Madrid, pues no poden ni somiar, no? L'altre dia sí, van treure la Castellana de Galop fent una inversió bestial i van passar 100.000 persones, però és que van dur els cavalls on hi havia 2 milions de persones, m'entens?
Claro, aquesta és la diferència.
I a més no només això, és que ve gent de Mallorca, evidentment, de per tot arreu de Mallorca, d'Eivissa,
de Menorca,
inclús de l'estranger.
Sí. Toni, un de les fites importants d'aquest Gran Premi que encara no s'ha disputat és la possibilitat de entrar a partir del 2015 en la quiniela hípica. Això pot reportar uns ingressos molt importants per Estrot, però no sé si per Estrot de la Federació Balear de Trot o per Estrot de l'Institut Hípic de Mallorca.
Aquí serà el gran dubte que tenim tots, eh? Perquè la Federació Balear de Trot dona per fet, ahir mateix m'ho va donar el president, que serien ells els que ho gestionarien, però hem de veure què passa, perquè els que ho ha aconseguit són gestió de la presidenta del Consell de Mallorca, sí, que va ser senadora el seu dia, sí, i que té moltes influències de Madrid, i les ha aprofitat i ha fet una gran feina. L'únic que li poden donar és enhorabona, ahir m'ho va presentar el projecte, però veurem si només aquest dos mes que vendrà després a través de mitjançant de les carrers que s'organitzin dins un hipòdromo amb garanties per un espectacle de primer nivell, com són les apostes que puguin de la LAE, sí, o si serà la federació la que tendrà aquests beneficis.
Home, estan parlant d'uns 40.000 euros, no?
42.000 euros és el que li dona directament LAE per cada reunió a Sant Sebastià. I suposant que no seran menys, no?
Claro. Aquestos 40.000 euros ara és el que estem parlant. Aquestos 40.000 euros per reunió, si serà a través de la gestió que pugui fer la Federació Balear, en el que tindria probablement alguna conseqüència directa també en su trot de Menorca i d'Eivissa, o si és a través de l'Institut de Cípic de Mallorca, si, no tindria transcendència en les illes menors, en aquest cas.
Perdoneu, evidentment, si l'administració és a nivell de la Federació Balear de Trot, el benefici serà per totes les balears. Si l'administració és a nivell de Mallorca, pues, del Consell, de l'Institut de l'Esport Típic del Consell, claro, pues veurem què som capaços de fer.
Bueno, Toni, tu, que ets un seguidor d'aquesta gran prova també, dèiem, bueno, iniciant en 1934, els puristes diuen que no, que és el 1935, bueno, en qualsevol cas, una prova que ja té una llarga tradició i que, a part de les novetats aquestes de la televisió, de la possibilitat de que a nivell nacional puguem veure algun esport que és bastant desconegut, diria jo, a la península en general, però, bueno, en qualsevol cas, aquesta 81 edició, tu que segueixes molt a prop tota la presentació, quines novetats pots reportar respecte a les anteriors?
No, novedats, han de celebrar aquesta fita de la retransmissió, de donar-li una dimensió a nivell de mitjans espectacular, no? En tres retransmissions de tres televisions diferents, cada una amb un àmbit molt important, i l'altre, que ens mantenim una miqueta, no? Que no tenim retalls, o sigui, que avui en dia està per celebrar-se, i de fet que se confirma que l'esport d'Estrot és un esport que es manté i té una realitat molt important dins el Balears, dins el dia a dia de Balears, no? O sigui, que té incidència dins tots els àmbits socials, esportius i, a més, de la indústria sobretot, favorint sector primari.
Bé, la veritat és que per romenos a nivell, diríem, de contacte directe a través dels aficionats en els motos esport, per primera vegada aquest gran premi nacional serà nacional, serà com toca, perquè tot el país tingui l'oportunitat de poder veure un esport magnífic com és l'esport d'Estrot en aquestes illes. Toni Oliva, que moltíssimes gràcies.
Jo una cosa que vos volia dir,
digues,
que no m'heu dit res d'això.
A veure,
aprofitant que estem parlant un mitjà eivissenc, sí, hi ha un venedor eivissenc que mana en aquesta carrera.
Antoni Tur. Sí, és una cosa...
No ho passeu per alt, perquè té un ego que ve més, que és una sèrie candidata a disputar una plaça de podi, i que aquest gran premi a lo millor l'han focalitzat molt, o focalitzat
cosa...
molt damunt dues vistes, quan són els dos favoritos,
una
boina de Llevant, sí, i en Bopo Rafal, sí, però una baby son que a més és un ego menorquina, entrenada a Mallorca i manada per un eivissenc, i entrenada per un eivissenc, tingueu-la en compte.
La tindrem en compte.
És una de les coses que anàvem...
Sobretot vosaltres. No, perquè si vos encalentiu una miqueta i vos enganxeu a la part més propera.
Antoni Bonet...
I sobretot a la part de criar, que mos costa molt a Eivissa, sobretot.
Antoni Bonet mos comentava...
Mos comentava
Antoni Bonet precisament que ningú a eivissenc havia aconseguit guanyar mai aquest gran premi. A veure si tenim oportunitat, en aquesta edició del 2014.
Està molt difícil, sempre. Sempre s'ha anat a lo millor cap a un una altra vertent que vaig importar els i tot això, però els menors i vicents han conquerit fites molt importants dins Son Pardo. Jo pues, me'n record perfectament en Chico Bufill, que va guanyar el primer comunitat autònoma, en Cibert, fa anys, i me'n record ja era un nen.
Estan parlant del 85.
Ho record com una de les grans memòries meves dins el món d'estrot, m'entens? I Antoni Turen ho entén en molt bona opció. Així com fa dos anys va ser favorito i no li va anar bé, avui en guany crec que tapat a lo millor d'això. Jo he vist entrenar aquest ego aquestes dues darreres setmanes i està espectacular, millor que mai.
Toni, una de les preguntes que et volia fer jo, ara estàvem emmonat i et volia demanar, tu com a especialista, nosaltres tenim un pronòstic, però tu com a especialista, el pronòstic teu del Gran Premi, com ho veus? I jo pensava, era un, no havíem dit res, però pensava que potser em diries alguna cosa d'Antoni Tur, vull dir...
Que vol anar a apostar digue, i no digue, sap...
Digue'm, quin pronòstic tu li veus en aquest Gran Premi?
Jo tenc que és teòric, pràcticament és que tenim tots, o sigui, hi ha dues vistes que han demostrat que estan per damunt de tots, que són en Bo Pau Rafal, el número 2, i el número 8, no vaig de llevant. I crec que la victòria està amb un dels dos i la segona plaça possiblement també. Són dues vistes extraordinaris, manades per dos manadors, dos professionals amb dos sistemes diferent totalment, un és d'atac i l'altre d'esperar, i crec que jugaran molt bé les seves cartes i ojalà que arribin al 100% com tenc entès que per part dels seus responsables que esperen. No?
Amb Bopou Rafal, a més hem de parlar amb Bopou Rafal perquè és un cavall que està en entrenament a París, a Grosbois, no?
Sí, per circumstàncies familiars, sí, perquè sí. És un puesto extraordinari i han tingut aquesta possibilitat i l'han aprofitat i vem un entrenament crec que molt per damunt de les possibilitats que pugui oferir cap cavall entrenat dins les illes. Però vaja, hem vist altres coses, Fa dos anys va venir en Viali, que venia del millor entrenador que fa feina a Itàlia, en Holger Heller, un alemany i tot això, i després va fer aigua, I molts deien que havien de batre rècords i tot això, i després encara l'esperen que arribi,
Val, idò, per tu els teus favoritos de moment és el que dius tu, Bopou Rafal i el que és també...
Bopou Rafal, na Boira, i després hi ha un seguit de cavalls, entre, ja t'he dit, Navall i Bison l'inclués, amb Black Power, per mi són els quatre cavalls, quatre dels cavalls, una bruixa de font també, cinc cavalls, cinc elements que han de disputar els podis.
Hem de parlar que na Black Power, a més, és filla de magistral, d'un cavall nacional d'aquí també, i que quasi tothom també l'està dant per entrar dins els tres primers. És una cosa també espectacular, no? Perquè és l'únic potro que és fill d'un cavall de Balears, no?
Sí, però ja no és que sigui fi, és que és bo, que és l'important realment, o sigui, és que és un cavall bo, un cavall fort, un cavall que dona sa cara, un cavall regular, que no està fallant, i això és verdaderament important. A més, el mèrit després afegit que té d'això, que sigui fi d'un nacional, no?
Perfecte, idò, Toni.
Molt bé, Toni, idò, molt agraïts, com sempre, que hagis col·laborat un dia més en aquest temps.
Una abraçada a tots i que l'afició d'Eivissa disfruti i gaudesqui diumenge, sigui pel canal que sigui, on viu, i que aquí ens veurem, i una abraçada per tots.
Una abraçada, Toni, gràcies i bones tardes.
Adéu, fins ara.
Bueno, Gemma, tu que lo estàs vivint ara aquí des d'una posició d'espectadora, diríamos, no? Estan eufòricos, jo los veo com estan tratant d'este tema.
És la Champions d'estrat, això.
És la Champions,
sí. Això és la Champions d'estrat.
Està clar. Molt bé, a veure, parlàvem, és curiós, no?, el que dèiem ara amb Antoni Oliva, no?, que ningú n'hi havia encara guanyat mai, no?
Hem de dir que també que hem tingut molt poques participacions.
Sí.
Si no vaig equivocat, des d'Eivissa només hem corregut tres cavalls mai. Vull dir, tres cavalls en aquests darrers anys, no sempre, sent en Bon Iva, en Epsi Twist i Nugli Ridloff. Tant en Bon Iva com Nugli Ridloff fent un paper més o menys decent, molt bé, en Epsi Twist, no és que no el fes de cent, però sí que va quedar bastant ressegada des grupo i no va arribar mai a lluitar ni per una plaça, però que mai hem estat allí, vull dir, no? En canvi sí que amb altres, per exemple, com m'ha dit ell, amb en Chico Bufí, que va guanyar el primer comunitat autònoma amb en Cibert, que era un cavall alemany que havia recalgut a Eivissa, i el primer comunitat autònoma el va guanyar ell, vull dir... Una cosa que sí que han aconseguit manadors per parts seues, tant àmbit nacional com internacional, per exemple, com pot ser el papà Antoni Sala, que va ser el primer espanyol que va guanyar fora d'Espanya, vull dir, no?, guanyant una carrera a Milán, i en canvi naltros amb potros sí que mos ha costat molt. I vista se cria, mos surt molt més barat i molt més senzill, és el que hem parlat moltes vegades, gastar-te 3.000 euros i comprar un cavall per anar a córrer i es diumenge siguem pots córrer, que criar un potro que du els seus 2 anys de feina, serà gal, i que llavors surti bo que pugui córrer o no pugui córrer. A Eivissa s'adapta, que és una illa petita, no tenim condicions, per exemple, com pot tenir Mallorca o Menorca, que tenen gran tradició de criar cavalls, i ens fuig aquest, i per això no arribem mai a tenir un cavall per poder córrer aquesta carrera. Esperem que la tinguem un dia o l'altre. Hi ha gent que té ganes, que cria bons cavalls, bons potros, que cada vegada està dant bons sementals, aposta per arribar a tenir un, però...
Gemma, con todos los esfuerzos que se están haciendo ahora, ¿no? Y con las, bueno, las novedades, las nuevas incorporaciones, todos los procesos que estáis poniendo en marcha a nivel veterinario, vamos a sacar un potro competitivo.
Ojalá pronto, que saque un campeón, ¿no?
Un campeón, ¿no?
Vamos a decirlo de aquí a unos años.
Claro. Bueno, pues ojalá, ahora, que en surte todo eso. ¿Del Gran Premi hem de destacar algo más, Toni?
Bueno, parlarem un poquet també de la història del Gran Premi, no? Aquí hem de destacar, com vàrem dir, que hi ha només 2 persones que han guanyat 5 vegades el Gran Premi Nacional. Una d'elles és el mestre de mestres, en Julià Arnau. El 2006 mos va deixar. El va guanyar 5 vegades, i és que li segueix darrere és en Biel Pouk. La setmana passada el vàrem tenir aquí, en cinc carreres més també guanyades. Llavors, destacar, cosa que no passa ara, avui en dia, és que anys endarrere estan parlant del 83 hasta els anys 90, els propietaris eivissencs compraven bons cavalls, i compraven cavalls bons a Mallorca o a França. I sí que van destacar que hi ha hagut guanyadors de Gran Premi que han reclat a Eivissa, per exemple, com va poder ser Nussaí, en Cartomaig, Brixon de France, que van tenir la sort, jo i el meu germà, de tenir-lo per Eivissa també correguent. Llavors destacar cavalls que havien set favoritos, com Neden Mora, que aquí el va dur el propietari de l'hipòdromo, però que el va tenir uns al·lots que van aprendre amb ell, com va ser en Vicente Escandell, i que han tingut la sort de que guanyadors o cavalls participants molt bons en el Gran Premi poder-los veure a Eivissa competiguent, cosa que avui en dia crec que no hi ha cap propietari d'Eivissa llevat d'un o dos que es pugui permetir el lujo de comprar un potro que haiga no que l'haiga guanyat, com ha passat aquí altres vegades anys endarrere, sinó que l'haiga corregut. Vull dir, perquè un potro que corre el Gran Premi i que tenga un nivell acceptable se te dispara el preu.
En quant a guanyadors, bàsicament o totalment que seran de Balears?
Els guanyadors són tots, quasi tots de Balears. N'hi ha un francès en guany, hi ha Vicenç, Antoni Tur, que no l'hem de deixar mai.
Però també és de Balears.
Sí. I el que sí que hem de destacar és que hi ha 6 guanyadors del Gran Premi en aquesta carrera. De 16 cavalls...
O sigui, de tots els que hi ha, només hi ha un guanyador de fora de Balears?
Sí.
Només un, sí. Francès?
Sí. Que, bueno, per circumstàncies, com hem parlat amb Antoni, és un cavall de la quadra Espou de Rafal, està casat amb Vicky Ginard, no? Una al·lota que des de fa molts anys també fa feina a França amb aquest al·lot, i tenen el cavall amb entrenament allà, vull dir, familiar. És el favorito, per jo és el favorito ell, i una boira de llevant són els 2 favoritos d'aquesta carrera, indiscutiblement. Hem de veure tots 2 com se barallaran, perquè cada entrenador té el seu sistema. Sí que hem de dir que Antoni Frontera... el du guanyat 2 vegades, vull dir, com aquell que diu, en el Gran Premi. Aquest manador que ve de França no l'ha guanyat mai, però sí que ve de córrer la setmana passada, fa 10 dies a Finlàndia amb un cavall francès, fent un temps de 10, vull dir, una carrera espectacular, que és un molt bon entrenador i que va a l'atac, vull dir que hi haurà una carrera guapa i que es disputarà molt fort. I de destacar d'aquesta carrera, pues, que de 16 participants n'hi ha 6 que l'han guanyat i 10 que no. I des 10 et podria dir que no hi ha, si no vaig equivocat enguany, no hi ha cap manador que sigui el primer Gran Premi que cor. Vull dir, tots han corregut almenys un Gran Premi.
És a dir, hi ha 2 jornades, són part dels de 7 i de 8, però la carrera del Gran Premi és una.
És una i és única. Vull dir, la carrera del Gran Premi està reservada exclusivament a potros de 3 anys, sencers i egos. Vull dir, si tu tens un cavall sanat, no pots córrer. I només la pots córrer el tercer diumenge de maig.
I el tema dels manadors i dels cavalls, en aquest cas, independentment del que acabes de dir, la classificació ve de, per resultats, per temps,
es fan unes classificatoris, que hi ha quatre clàssiques, que els primers d'aquestes classificatoris entren directes, i llavors, 15 dies abans del Gran Premi, tots els altres cavalls que no han pogut entrar fan dos classificatoris. Abans se'n feien bastantes més, en guany han canviat un poquet la normativa i només se'n fan dos, i es selecciona tots els números restants. Vull dir que els números que restin, per exemple, un país que en guanyaran 6 i 6 més, són els que entren en aquesta carrera. I normalment solen ser sempre els millors. Vull dir,
són classificatòries, no va per temps, en aquest cas.
Va per sumes guanyades. Normalment solen ser els millors de tots. Sempre hi pot haver algun cavall que dugui poques sumes guanyades, pots veure algun cavall que, per exemple, com en Ben Mervel, que només du 780 euros, o com en Visqui Silva, que en du 480, però són cavalls que s'han guanyat la plaça perquè s'han classificat.
I en quant a en els temps, en el crono, quin és habitualment?
Normalment solen ser cronos bastant, bastant espectaculars per la generació. Aquesta carrera, la norma és de que si un cavall, el seu rècord és que t'he de dir, ve a córrer aquesta carrera amb un rècord de 1-18, aquest dia sempre sol baixar rècord. Tant si fa primer com si fa quasi darrer, vull dir. Tots duen una preparació molt específica, molt entrenada. Quan un se'n dona de compte, a principis de gener, mitjan gener, que té un cavall que té potencial, ja el poses en mans d'un bon entrenador, un bon veterinari que te'l gestioni, que te li faci anàlisis de sang, que te'l vagi controlant, que no tingui cap problema de lesions. Entre la feina d'entrenador ja vas buscant manadors, perquè trobar un manador que tingui la sang freda per córrer un Gran Premi n'hi ha molt pocs. I a partir d'aquí doncs vas fent una feina poquet a poquet per tirar això endavant, no? I el que trobes, vull dir, és que hi ha una feina molt ben feta, i tot és exclusivament, com aquell que diu, classificar-lo i el Gran Premi. I, clar, tota aquesta feina va focalitzada a córrer el Gran Premi, i soldar, sempre hi pot haver algun fallo, però soldar un increment de rendiment espectacular.
Molt bé, deixem el Gran Premi. Deixem el Gran Premi, activitat, diríem, del món d'estrot més important de l'any, de la temporada, sense cap dubte, i en Toni avui ho reflexa en les seues ganes, la seva il·lusió, la seva exposició.
Hem de dir que diumenge al matí, la darrera carrera des diumenge al matí, correrà un participant des d'Eivissa, que és Nemeriem, un ego que té, ostenta un de les millors velocitats dins d'Eivissa, que diumenge passat va fer una gran segon plaça, un registre molt bo, i que crec que té una carrera per sumar. Serà conduïda per en Joan Civico, i que ser representant nostre, encara que sigui italiana, però és propietat eivissenca, ser representant nostre a Mallorca aquest dia. I tots estirem amb ell.
Molt bé, perfecte. Entre en Joan Civico, el cavall que mos has citat més, el que mos ha comentat Antoni Oliva de l'eivissenca, que pot tenir possibilitats en aquest Gran Premi, la veritat és que, bueno, per lo menos alguna representació a veure. Gemma, vamos con el tema que tenemos que abordar hoy, ¿no? Un tema relacionado con los músculos, ¿no?
Bueno, estamos hablando de carreras, de un gran esfuerzo, y el sistema muscular es imprescindible para que los caballos tengan un buen rendimiento. Lo más importante, bajo mi punto de vista, es tener un buen entrenamiento, porque si hacemos un sobreesfuerzo, entramos en metabolismo anaerobio, lo que significa que el cuerpo ha agotado todas las reservas energéticas que tiene para la carrera, y empezamos con problemas de producción de ácido láctico, rotura de fibras musculares, cosas que no nos van a ayudar nada, tanto a la recuperación del caballo como a un entrenamiento progressiu, diguem.
És a dir, ja programado, no?
Per això, una de les coses que deia és que quasi tots els cavalls del Gran Premi que corren aquest, no fa una setmana o 15 dies que l'entrenador diu, no, correm el Gran Premi i anem a córrer. No, aquests cavalls, et podria dir que 16 que hi ha més altres que no poden córrer aquesta setmana, duen 3-4 mesos concentrades només amb aquesta carrera. Vull dir, han corregut altres carreres, però poquetes, i aposta per córrer aquest Gran Premi. Duen, el que diu ell, una feina darrere, un entrenament darrere molt, per això tenen aquest resultat.
En aquest cas, per evitar aquests problemes musculars.
No? Estamos muy acostumbrados a la gente del deporte a dar muchos suplementos, aminoácidos, electrolitos, glucosa, En realidad, lo más importante es que el caballo vaya preparado físicamente y que su propio organismo tenga una buena resistencia.
Una capacidad suficiente.
Podemos ayudar porque, por ejemplo, para la contracción muscular hay un intercambio de electrolitos, el sodio, el potasio, el cloro y el sudor. Se pierden muchos electrolitos, entonces muchas veces se suplementan antes de las carreras o después de las carreras para evitar una recuperación más lenta. Uh-huh. Igualmente también se usa el bicarbonato, que uh-huh. lo usan como compensación a una acidez metabólica por un metabolismo anaerobio, que es cuando se produce ácido láctico.
Tenemos que decir que el bicarbonato en ciertas dosis da doping, que no es una cosa que tú la puedas dar a tutiplén, sino que tienes que llevar un control. No se puede utilizar por eso, porque hace un tapón de ácido láctico y es muy importante.
Es que un caballo regular. puede morirse por una sobredosis con bicarbonato. Hay que todos estos electrolitos que están en sangre. Hay mucha gente que no.
Parece un producto tan inocente, ¿no?
Parece muy fácil. Le doy bicarbonato, le doy un montón de electrolitos y son unos rangos muy estrechos que es muy importante que la sangre del caballo tenga esos niveles dentro de los límites. Uh-huh. Si nos sobrepasamos de uno de otro, empezarán a descompensarse todo y, bueno, la musculatura poco a poco se va estropeando. Vitamina E selenio se usa también mucho como un antioxidante para, en caso de desgaste muscular, de rotura de fibras musculares, eliminar todos estos residuos que pueden quedar en la sangre. Uh-huh. Y bueno, en caballos de deporte se suele administrar bastante. Problemas muy frecuentes, miositis, rotura de fibras musculares, dolor muscular, la orina más oscura, el caballo se queda engarrotado, te llaman y dicen que el caballo se ha quedado engarrotado. Uh-huh. Esto es porque le tiene un dolor generalizado, una contracción muscular generalizada y es muy frecuente, sobre todo caballos también que tienen lesiones tendinosas o articulares. Tenemos en cuenta que toda su musculatura está haciendo un esfuerzo mucho más grande para compensar un dolor en una extremidad. Uh-huh. Entonces hay más riesgo de rotura de fibras musculares.
En ese caso, para prevenir, ¿no? Es decir, para evitar. En algunas situaciones es imposible, probablemente, sobre todo porque si hay un esfuerzo continuado, algún problema muscular siempre debe aparecer, ¿no? Independientemente de que procures llevar una adecuada y progresiva, diríamos, preparación, ¿no? Uh-huh. Pero en cualquier caso, para tener una referencia, ¿no? Porque aquí me imagino también que los entrenadores, juntamente con los veterinarios, deben en caballos, por ejemplo, como los del Gran Premio, tener un seguimiento muy específico, pero a su vez diríamos que muy controlado, ¿no? Pero para caballos que siguen una rutina y que probablemente pues tiene una competición más regular y que no tienen ese interés tan específico como el de un gran premio, uh-huh. para esos caballos, ¿qué aconsejaría? Es decir, al propietario, al jockey, para evitar precisamente problemas graves a nivel muscular, ¿no?
Bueno, todo depende de las exigencias del propietario, de la intensidad del ejercicio que tenga que hacer el caballo. Uh-huh. Yo creo que haciendo muy importante la alimentación, una buena alimentación, un buen plan de entrenamiento, pues, por lo menos que salga 3 o 4 días a la semana. No puede ser un caballo que se tire toda la semana encerrado en la cuadra y luego el fin de semana
le pidas un esfuerzo.
Igual,
¿no?
Que salir, por ejemplo, salir a pasear al campo. Lo tienes toda la semana en la cuadra y llega el domingo y te apetece salir a darte un paseo y te tiras 3 o 4 horas paseando. Mm. Esto también da problemas. Dan problemas de laminitis, que hemos hablado aquí alguna uh-huh. vez, problemas de cólico, problemas de miositis, problemas de articulaciones y ligamentos y tendones, porque no están acostumbrados a este esfuerzo. Para mí es muy importante la alimentación y un mantenimiento continuado.
En este caso, a pesar de que hablamos muchísimas veces de caballos de competición, en este caso, y tal como tú lo estás aconsejando, lo que sí es necesario es una actividad física, diríamos, regular y que permita eso en un momento determinado exigiros un esfuerzo mayor que el que habitualmente están realizando.
Continuada y progresiva sería lo...
Continuada y progressiva.
Continuada, començant a poquet i progressiva, i que es digui que et fa falta, com per exemple si hi ha aquests cavalls de Gran Premi, que tu el puguis tenir a 100% i li puguis demanar aquest 120% que te falta aquest dia, no 100%.
Incluyo, ¿no? En general, estamos suficientemente concienciados, es decir, los que se dedican a este mundo, en estos momentos y transcurrido el tiempo, diríamos que tienen el conocimiento suficiente como para poder administrar adecuadamente esa progresión y no.
Yo he visto que
hay casos y casos, ¿no? Hay casos y casos.
Gusta mucho hablar de... yo voy a poner el ejemplo de lo que él ha dicho. Queremos un 100%, pero el día de la carrera quiero un 120%. Yeah. Yo creo que esto hay que llevar mucho cuidado con los doping, con los sobreesfuerzos de los caballos. Hay que llevar cuidado.
Claro. Y precisamente, ¿no? Es decir, un problema muscular de esas características en función también de lo que le pueda suministrar al caballo puede ser algo muy peligroso, puede ser algo... que pueda repercutir de una forma muy negativa, ¿no?
Parece que nos centramos siempre mucho en articulaciones, ligamentos y tendones, pero en realidad la musculatura es el soporte de todo el esqueleto, es el motor, es lo que mueve todos los huesos, todas las articulaciones. Tiene que estar perfecta. No puede haber dolor muscular, no puede haber rotura de fibras musculares.
Se nota rápidamente cuando hay una competición y aparece de repente un caballo con un problema muscular, ¿no? Con una situación de las que habéis comentado, se nota rápidamente.
No,
supongo,
es tan fácil,
¿no?
No es fácil. No, es mucho más fácil ver un caballo cojo que ver un caballo que tiene tensión muscular. Para mí es más fácil. Una cojera se ve, aparte son eliminados, ¿no? Los caballos que tienen alguna cojera suelen ser distanciados. La miositis, pues vas a ver un caballo que tiene menos rendimiento.
Sí, sobretot cavalls que si pateixen de fatiga muscular, quan arriben els darrers metres de carrera, que és quantes coses els hi demana més oxigen, més àcid,
més
energia,
es produeix
més àcid làctic, i aquesta musculatura, si ja d'abans estava un poquet tocada, que fa que els darrers metres no et responga, i sí que a vegades parlant de cavalls que no responen als darrers metres, és que anava davant i faltant 100 metres saturat. Claro que saturat, perquè aquesta musculatura, és que abans no havia preparat per aguantar això, o potser la setmana abans havia corregut i havia tingut aquest problema, no te n'has dat de compte, i el cavall ho paga. I sí que costa a la gent que no hi està dia a dia, que no, potser no ho ha tocat a nivell professional, costa molt veure-ho, però sí que és una cosa que només en rutina i bona alimentació, com dius, sí que es pot evitar molt fàcilment.
Bueno, hasta los profesionales o los grandes profesionales, sí, sí, ¿no? También se equivocan, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Yo tenía un dolor, por ejemplo, yo no soy un caballo, pero todos tenemos problemas musculares también, ¿no? Y recuerdo que el médico de cabecera me dijo que tenía una tendinitis, ¿no? Y me mandó al traumatólogo y el traumatólogo me dijo que tenía reuma. Al final me hicieron las pruebas necesarias y tuvo que agachar la cabeza al traumatólogo, no diré quién, porque tuvo que reconocer que tenía una tendinitis, ¿no? Que no tenía...
Mucho mejor, ¿no?
Sí, desde luego.
Ahora que hablábam de...
Pero quiero decir que a veces hasta los profesionales también en ese sentido os equivocáis, ¿no? O sea, si vosotros os equivocáis, imagínate una persona que no tiene conocimientos médicos o veterinarios y que en este caso al final pues puede caer en el error muchas veces, ¿no?
Parlàvem d'accessos en una carrera, coses d'aquestes, vull dir, hem de pensar que en els Gran Premis els cavalls aniran tots preparats en el 100%, durant una preparació de molt de temps, i no serà la primera vegada mai en la vida que veiem un guanyador de Gran Premi que ha guanyat el Gran Premi, la millor carrera que hi ha a Balears, i que de repente desapareix, que no el tornes a veure mai més en aquell nivell. Sí que el veus a córrer, però dius, coño, si fa 3 mesos va guanyar un temps de 1:18 i...
Sí, que l'han explotat exclusivament per aquesta gran carrera i després ja l'han exprimit, no?
Cosa que últimament, hem de dir que això passava antigament, últimament, d'aquests darrers anys cap aquí, no es sol veure. Normalment els cavalls que guanyen el Gran Premi els segueixes veient deportivament molts anys més. Però sí que antigament passava que guanyaven el Gran Premi i desapareixien, cosa que avui en dia, entre feines d'entrenadors, veterinaris, tot un conjunt esmenadors, s'ha arribat a dir que no, que el cavall corre el Gran Premi, te'l guanya i que allà va dura, pues, per exemple, tenim el cas en Trèbol, que l'altre dia va fer segona a Laval, vull dir, a França, vull dir, són cavalls que duren molts d'anys.
Gemma, querías puntualizar.
Para diagnosticar una mare City, lo que hablamos de un error, sí. Clínicamente el propietario ya te avisa que el caballo está muy rígido, que el caballo no funciona bien. Es muy frecuente ver la orina oscura, porque al romperse la fibra muscular es la mioglobina de dentro de la musculatura, no se filtra, digamos, correctamente, no se metaboliza, no da tiempo a metabolizarlo todo, y la orina es más oscura. Y luego analíticamente se pueden hacer análisis de sangre donde se ven unas enzimas musculares que están aumentadas, unas que tardan más tiempo en subir, otras que tardan menos, pero que para diagnosticarlo no es tan difícil. Y el tratamiento suele ser reposo y antiinflamatorios, y muy importante poner fluidoterapia, sueros, para evitar un problema renal, porque una miositis puede desembocar en un problema de riñón, porque se acumulen los mioglobina y desechos de la rotura de las fibras musculares. Entonces es importante esto, saber que hay veces que no se soluciona solo, que necesita un poco de ayuda, porque puede complicarse más de lo que pensamos.
De todos modos, normalmente yo creo que el proceso después de recuperación no es corto, no es inmediato. No,
hay que esperar, depende también de la del... Es correlativo, normalmente lo altas que estén las enzimas musculares en la analítica con el daño que tiene la musculatura.
Muy bien, Gemma, ¿algo más que señalar respecto a los problemas musculares?
Listo, esperemos que en el Gran Premio no haya mucha miositis.
No, bueno, veremos, a ver la preparación cómo ha ido. Bé, Toni, tenim que parlar de les carreres de diumenge, no?
Parlarem de diumenge passat. Sí, darem el resultat de diumenge passat. Avui, parlant del Gran Premi, hem estat un poquet ocupadets, però bueno, sí, hem de destacar que hi va haver-hi tres carreres un poquet espectaculars, sobretot per saber què es va fer, que és de destacar, no? La primera carrera va guanyar en Viri R, conduït per en José Luis Torres, un temps de 1:21.0. Segon va fer en Boy Perfect, conduït per en Juan Carlos Ferrer, un temps de 1:22.2. I tercera, Beverly Hills, un temps de 1:29.7. A la segona carrera va guanyar en Tristan de Cebes, conduït per en Àlex Sala, un temps de 1:21.2. Segon, Naxtor HP, conduït per en Joan Planells, un temps de 1:22.0. I tercera, Busqueta, conduït per en Toni Ferrer, un temps de 1:22.3. A la tercera carrera, el debutant no mos va fallar, en Cristo Dimer va guanyar amb Antoni Escandell un temps d'1:16.1. Destacar que va ser un molt bon resultat, i a més que va guanyar fàcil, li va bastant sus darrers 500 metres per destacar-se damunt tots els altres. Segon va fent un twist, conduït per en Juanjo Ribas, un temps d'1:18.5. I tercer, en Orfeo del Sol, conduït per en César Marcos, un temps d'1:19.1. A la quarta carrera, l'especial que hi havia de festes de maig per nacionals, va guanyar, no és que no la tinguéssim en els pronòstics, la teníem, però sí que feien el rècord seu absolut, inclús de Palma, en Vina Ravena BS, conduït per en Juan Carlos Ferrer, un temps d'1:16.8. Segon va fer en Ultra Blay, conduït per en Adrián Escandell, un temps d'1:17.4. I tercer, no dic Blanc GS, conduït per en Sergio Urbay, un temps d'1:17.4. Destacant aquesta carrera, Navina Ravena, vull dir, va sortir, va agafar el cap com va voler, va dominar la carrera tot el rato, i els darrers 200 metres va dir: aquí se despide un cubano, i va guanyar com va voler. Ens hem de llevar el capell, tant en... Tant
aquí se despide un cubano, ho apuntaré en això.
Hem de dar sonora bona aquí en Juan Carlos Ferrer, perquè està fent molt bona feina amb aquest ego, i a més li ha batut el rècord que tenia Palma, vull dir, enhorabona en Juan Carlos. I llavors, la quinta carrera, jo havia anat d'internet B de tercer, perquè dava 50 metres d'avantatge, pensava que els cavalls d'escap li presentarien batalla, el que tampoc no pensava és que en internet B fes 1:15.3. Vull dir...
Un temps extraordinari.
Espectacular. Voldria mirar-ho, poder-ho informar-me un poquet millor, perquè no he pogut trobar-ho, però crec que és el rècord de la pista de Sant Rafel peu aturat, si no vaig equivocat. L'internet B va guanyar 1.750 metres peu aturat, un temps d'1:15.3. Segon va fer en Emery M, conduït per en Joan Cívico, un temps d'1:15.9, i tots els restos de cavalls van ser distanciats. Vull dir, va haver aquí un poquet de problemes a sortida, llavors algun altre que varen votar, però sí que, encara que els altres fossin distanciats, d'internet B ja era davant de fer molt de tros, i que a un temps d'1:15.3 és per llevar-se el capell. Aquest cavall està platòric, i qualsevol dia de queixos que li lligarà una carrera autostar, veurem a fer rècord de la pista, i volarà rècord de Nolo Caquín quasi segur.
Bueno, estan en forma los caballos, eh? Gemma?
A més,
estan...
te'n recordes que vàrem parlar que sempre que hi ha trofeus o que sempre que hi ha, sempre pareix que hi ha un poquet més d'al·licient, que la gent dos cavalls un poquet millor preparats. Diumenge hem de dar gràcies a que hi havia trofeus entregats per l'Ajuntament de Santa Eulària, hi havia un representant...
Era el motiu de les festes de Sud de Maig, no?
Per motiu, hi havia un representant d'ells, que era en Xico Bufí, que va fer entrega de trofeus en aquestes carreres, i bueno... dar-los gràcies a l'Ajuntament i demostrar que quan sempre hi ha poquet al·licient, vull dir, un simple trofeu, la majoria és, vull dir, la milloria és. Llavors hauríem de destacar una cosa que volíem parlar-ne un poquet.
Què ha passat?
Que volíem parlar-ne un poquet és que...
Tenim imatges.
Sí, fa un parell de dies a Nova York... un cavall suec, un cavall ja d'edat suec, era la primera carrera que feia a Nova York, un cavall que diu Sebastián K, va fer o va igualar el rècord del món de trot. Vull dir, va fer un temps de 1,85 a la milla, 1.609 metres. Veurem en les imatges, la carrera. Hem de dir que és l'hipòdromo de Meadowlands, a Nova York, situat de vora Nova York, una carrera que va ser espectacular. Aquí el cavall ara mateix es troba en tercera posició, traurà l'exterior faltant uns 700 metres de carrera, més o menys, i és una carrera per llevar-te el capell. I, a més, quan veurem ara les imatges, la gent que pugui estar veient les imatges a través de TEF, i és que n'entenguen un poquet de trot, quedaran molt al·lucinats perquè els darrers 300 metres de carrera, l'entrenador que el mana no el sol·licita mica en su látigo, ni el toca ni li diu res, i iguala el rècord del món de sa distància d'un temps 1,85. Vull dir, una carrera espectacular. Aquí veiem els darrers 300 metres de carrera, tots els manadors sol·licitant el seu cavall, i veiem com
es que va davant,
que es destaca ara els darrers 250 metres de carrera, sense sol·licitar-li res, guanya espectacularment i igual el rècord. Jo crec que si només que li hagués sol·licitat un poquet més, feia el rècord. Cosa que segur que qualsevol setmana de queixes que torni a córrer a Estats Units el farà. Vull dir, és una carrera a destacar.
Com se llama el
cavall? Sebastián K. Un cavall suec que ha guanyat...
Fixa't, el que diu una Gemma moltes vegades, no? No fa falta sol·licitar-lo, diu, sinó que hi ha que anar...
Sí, sí, no? Moltes carreres...
Preparat.
Hem de pensar que, per exemple, que aquestes carreres, aquest cavall du molt de temps, aquest cavall ja ve de dins del 2013 a guanyar quasi totes les millors carreres europees que hi ha, enguany també, i ara han fet el vot a Estats Units, com moltes vegades han fet altres cavalls europeus, sobretot suecs, com va ser en Victor Itili, que també va guanyar bones carreres, o en Varen en el seu temps, i destacar aquesta carrera, perquè igualar el rècord del món, igualar-lo d'aquesta manera, perquè si dius és que l'ha igualat, però ha hagut que sol·licitar el cavall, exigir-lo, jo crec que duia, no podem dir un segon mai, perquè un segon és molt difícil, però sí que duia una dècima, o dos dècimes amagades.
Toni, tu tragues tot, eh? Carreres de Nova York, ara parlaves de Finlàndia, el Gran Premi... Bueno,
estàs
al dia, eh?
Som com en Maldini, un poquet com en Maldini.
Sí,
no.
I tant. Molt bé, Toni.
Sí, no.
Bé, tenim ferradures o no?
Sí, que tenim ferradures.
I vinga, amb les ferradures, perquè estan...
Sí, el que
no li gusta. No dimos, eh? L'últim programa no dimos. Bueno,
hem de...
Tot el mundo se portava bé.
Sí, no.
Tenim rovellada o no?
No, rovellada...
Estàs una mica fluixet,
sí, perquè,
eh? No,
perquè la rovellada... Sí que tenc un petit d'això, però no li darem la rovellada, tampoc. S'adora en internet i Navina Ravena, a tots dos, per su 15-3 que va fer en internet guanyant a peu aturat, i Navina Ravena guanyar la carrera aquesta nacional especial per nacionals en els temps, un 16-8, espectacular. La plata per jo en els dos potros de 3 anys, que per fi s'han destapat, encara que només siguin dos, però s'han destapat, fent un bon registre, no? En Viri R fent un temps de 1,21-0, i en Boit Perfect fent un temps d'1,22, que per fi pues, s'han destacat. I no s'ha rovellada, però sí que dals un poquet un toc d'atenció a la gent que se n'ocupi, que ho hem dit altres vegades, a la pàgina web de l'associació, pel fet de que ja fa 4 setmanes que no pengen cap tipus de vídeo, de carreres, ni res d'això, més que resultats rònics, vull dir. Avui mateix n'estàvem parlant en su nostre realitzador, en Àlex Berlanga, no? que no és una feina tampoc... molt llarga, que és una feina de 10 minutets espenjar-ho cada dia, però bueno, ja mirarem a veure com ho gestionem en això i a veure si això es pot millorar.
Suposo que sí que es soluciona.
Chico i Cati, PB, distribució de piensos.
Calle Desmaians, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923. O mandar un email, escriba a dipost.santantoni@bonarea.com. Chico y Katy CB, distribución de piensos.
Bé, seguim i seguim ja acabant, però acabant, tens un apunt més, no?
Bueno, sí, hem de dir que, diumenge que ve, dia 25, aquest no és altre, d'aquí 10 dies, es correrà la primera classificatòria del torneig del cavall francès, que es diu, no? Que hi haurà 2.000 euros en premis, una distància de 2.100 metres, una carrera important per, per tots que tinguin cavalls francesos. I que el darrer diumenge de juliol es celebrarà el Gran Premi d'Eivissa per potros de 3 anys.
Tenim temps per parlar del Gran Premi d'Eivissa. Gemma, los que tengan interés en ir a Canecus,
el sábado a partir de las 7 de la tarde en Sant Antoni.
Sant Antoni, Canecus, per tots aquells que vulguen veure una nova instal·lació hípica. Ho deixem aquí. Gràcies, Gemma, gràcies, Toni Benet, gràcies també a Toni Oliva, que ens ha acompanyat des de Mallorca. Avui tornem dimecres que ve en aquest temps de trot aquí a Ràdio Èxit. Gràcies i bones tardes.